Els protagonistes de les veus del matí.
Doncs ja tenim els nostres estudis a la Sandra Varas amb nosaltres i amb molts temes que estem debatent i que podrien ser la continuïtat una miqueta del tema que volem plantejar avui. Sandra, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Què tal, com estàs?
Bé.
Avui em proposaves, perquè deies que és un tema que no n'havíem parlat mai i que pot interessar moltes mares, futures mares, no?, o persones que s'estiguin plantejant doncs ser-ho, doncs això, algun dia, o que s'hi estiguin trobant en aquests moments, no?, que està molt relacionat amb la criança conscient i que hi ha molts termes i moltes situacions que moltes vegades també ens acabem perdent, perquè aquest món de la maternitat, no ens enganyem, no? Dona molt de sí.
Molt. És complexa, és sí, molt individual, cada mare tindrà el seu recorregut. Quan tornem a ser mares, les que tenim dos i les que tenen tres i quatre, tornes a reinventar-te com a mare, no? Tornes a
mai definir-te. És igual, no?
Mai és igual.
Ni tu ets la mateixa, clar. No. Amb un fill, que amb dos, que amb quatre, que amb el primer.
Sí, o sigui que la veritat absoluta crec que no la té ningú. No,
i els consells són molt fàcils de donar sempre, eh?
Sí.
Aquesta és l'altra.
Sí. Per això que a més de consells parlarem de coses que es donen i també parlar una mica de històricament com ha sigut aquests primers mesos, anys de vida dels nadons i la relació que han tingut amb les mares i la família i què hem perdut, què podem recuperar, què és el modern, el que està de moda i què és el que sempre s'ha fet.
Exacte.
No? I jo crec que aquí estem una mica confoses, moltes mares quan entren a la maternitat i no saben, i estan perdudes per això, no? Perquè no saben on col·locar-se. Al final, la millor col·locació és la teva pròpia intuïció, no? On et diu el cor que has d'estar, per molt que diguin i per molt que pensin
sí,
els
però
altres.
Enmig del caos, enmig de la criança, enmig de l'educació, moltes vegades ens perdem, no? I no sabem escoltar-nos ni tampoc atendre les opinions o consells dels altres que potser no acaben d'encaixar dins la nostra forma, no?, de criança.
Exacte. I lo important és poder parlar de que la criança no comença als dos anys o als tres. O sigui, en el moment que nosaltres hem parit, ja comença una criança, no? Ja comença a passar tot això i aquests primers dies i aquests primers mesos són, jo crec, els més crucials, els més importants, no?
Sobretot llavors, amb la lactància, no?
Sí.
Que és potser un dels primers temes, pit, no pit, problemes, no problemes.
A demanda, no a demanda, què vol dir a demanda, no?
Exacte.
Li dono cada 3 hores, ho faig quan ell o ella necessiten. Bueno, si vols comencem per aquí, no? Jo diria que tot això del que parlarem avui ve del que deies tu d'una criança conscient, hi ha gent que li diu respectuosa. Al final és per mi, la clau de tot això és veure la conducta o les necessitats biològiques del teu bebè com una comunicació i no com una bona conducta o una mala conducta, no? I amb el que parlarem avui, que cada dona pugui decidir què és, on es troba millor ella, perquè si ella es troba bé, es trobarà bé el bebè, estarà bé.
És el que se li acaba transmetent, no? Perquè és el primer que rep, no? La nostra calma o al contrari, no? El nostre estat ansiós o nerviós.
Totalment, perquè el sistema nerviós, fins a una edat molt llunyana, ben bé l'adolescència, no l'autoregulem nosaltres mateixos. L'hem d'agafar, l'hem de copiar, d'agafar d'algun adult. I normalment és l'adult que
de referència.
De referència, que normalment és la mare o el pare, no? I doncs això, no? Lo de la lactància. Lactància materna o amb biberó, això també depèn molt de la possibilitat de les mares, no? Si treballen, si no treballen. Hi ha moltíssimes coses també a nivell social i cultural que definiran una mica el tipus de lactància que es doni, no? Però anem a suposar que és una lactància materna, que la dona opta per aquest tipus de lactància i que es pot donar a demanda o no, que jo crec que això seria, no?,
el tema.
Exacte, i xumet o no xumet, no? El pit és substitut del xumet, el xumet substitueix el pit. El pit és com si tu em diguessis, Mercè, com a adulta, ara tinc gana i mentre estem xerrant vull tenir alguna cosa per picar. Jo no sóc qui per dir-te, no, ara no toca. T'has d'esperar una hora més. No? O sigui, l'alimentació és una part també de l'autoregulació d'un ser humà, no? I sabrà un mateix quan té gana i quan no té gana. I això ho hem de respectar. I si no ens ho creiem, aquí hi ha alguna cosa. Jo m'he de creure que tu saps quan tens gana o no.
Clar.
No? I per què necessites ara si haguessis de menjar uns fruits secs, perquè pues, potser és que estàs tenint una baixada d'algú, jo he de confiar que tu saps. I aquesta confiança és molt difícil com a adult tenir-la en un bebè que acaba de néixer, no? Però és molt important tenir-la.
Oh, perquè no parla, no li podem preguntar, no sabem si és gana, si és pipi, si és mal de panxa, còlics, no? Mm. Si són les dents.
No parla, però plora. I el plor sí. Està molt mal vist en aquesta societat, molesta, incomoda. Però el plor és l'única manera que té un bebè de comunicar-se moltes vegades. I segur que has sentit, i et va passar tu, que com a mare sabies diferenciar el plor per gana, el plor perquè s'ha fet mal, no? Si senties segons quin plor, amb un anyet o dos, anaves corrents, perquè sabies que s'havia fet mal.
Sí, sí, però quan són nadons, que tot just estàs aprenent, és molt difícil poder-ho identificar, no?
Llavors ens ho hem d'aprendre com un aprenentatge.
Clar.
És que ells han nascut, però nosaltres també hem nascut com a mares. Mai hem sigut mares abans. Llavors és un llenguatge no verbal que nosaltres intentem treballar durant l'embaràs. Aquest llenguatge no verbal ho treballem ja durant l'embaràs. Però que si no s'ha fet fins al part, s'ha de desenvolupar. I hem de ser conscients d'això i hem de donar-nos permís. Llavors, com es desenvolupa? Com aprenem? No separant-nos. Si jo estic sempre amb el meu bebè, 24 hores des de que ha nascut, ho aprendré més ràpid que si em vaig separant.
Clar.
Per això la díada, aquest vincle segur entre mamà i bebè, que en Àfrica es diu mamatoto i crec que és una paraula supermaca, no s'ha de separar. És inseparable durant els primers dies, setmanes de vida.
I amb això no li estem creant una dependència, que aquest seria un altre dels mites, no?
En absolut,
clar,
contrari.
Si estic tot el dia amb ell, llavors, clar, és que sempre voldrà estar amb mi i no sabrà estar sense, no?
Això és un error molt gran. I nosaltres que tenim ja quasi adolescents, arriba un moment que no volen estar amb la mama, si tot arriba, eh? I no, és absolutament contrari, és una necessitat biològica i l'hem de donar resposta a aquesta necessitat biològica. Naixem abans d'hora, els humans, perquè la pelvis va canviar quan vam començar a caminar. Anàvem a quatre potes, ens vam posar de peus, la pelvis va canviar i els nadons han de néixer abans d'hora, els humans, les persones. Llavors, aquesta extragestació, no? quan estan fora de nosaltres, encara tenen les mateixes necessitats que quan estan a dins de la vida intrauterina. No? Llavors, o li donem resposta o tindran una mancança aquests bebès. No? I aquesta mancança té conseqüències, clar, en el futur. Llavors, aquest aferrament és positiu quan jo estic amb el bebè, tot el que necessiti el bebè. I al principi ja et dic que és quasi les 24 hores.
Què més?
Què més? Bueno, dèiem lo del pit, no?
Clar, lo del pit.
Llavors, no és bo que tingui hores al pit. El pit està disponible sempre, perquè a més el pit no és només alimentació.
És calma, és seguretat, és contacte.
Exacte.
No?
És succió.
Pau,
tot el tema de la sexualitat ara està a la boca. Després, quan comencen a tenir control d'esfínters, baixa cap a baix. Però fins que està aquí dalt, el bebè com s'autoregula també és a través de la succió. Per això succionar necessita. O li donem pit o li donem xumet. Però quan prenem aquestes decisions...
I el biberó?
O el biberó. Exacte. Però qualsevol cosa que sigui succió, no? Després van i agafen coses amb les mans, no? I se les posen a la boca.
Clar.
Sí, sí. Hi ha
és
tota
innat.
Una etapa
clar.
Que és oral, vale? I coneixen el món, comencen a Explora. Descobrir el món a través d'això. Es calmen succionant. Si tenen por, necessiten succionar. Llavors, la disponibilitat de la mare per donar resposta a tot això, a les pors, a la inseguretat, quan la dona està fent lactància materna i entra algú en una habitació, a l'habitació que està la dona, si el bebè se sent insegur perquè aquella persona no la coneix, anirà a buscar el pit. Perquè
un regulador.
És un regulador total. I de tot el que parlarem avui, si dona temps, però de les cosetes que anem parlant, que es donen els primers mesos de vida... Que entenguin les dones que quan hi ha proximitat, o sigui, aquest aferrament entre mare i bebè, hi ha
contacte.
Regulació. Contacte. Hi ha regulació. Quan hi ha separació, hi ha desregularització. Es desregula el sistema nerviós. I què apareix? Apareix cortisol, apareix adrenalina, apareix estrès. No és bo que un bebè en pateixi. Dies, mesos de vida, pateixi d'estrès ja.
Clar, perquè això a la llarga acabarà repercutint a la seva vida, encara que ens pensem que no, no?
Això és una impremta.
Clar.
Això queda gravat al sistema nerviós.
De
per vida. Com després respirem, és com vam respirar aquests primers dies de vida.
Uau.
Clar, després canvia tot això. Es pot arribar a canviar, però...
Clar, hi ha tot un treball després, no? Per això és tan important tenir en compte aquests primers dies, mesos de vida que marcaran doncs, la seva vida futura amb temes que nosaltres potser no li donem importància, però que són molt importants. I per això, no? Jo crec que s'ha de tenir en compte poder parlar amb professionals un cop volem ser mares o estem embarassades per tenir en compte aquestes petites coses tan simples per nosaltres, però tan importants per als bebès.
Sí, conèixer els pros i els contres i després decidir. Hi haurà, jo, per exemple, sempre vaig portejar. Portejar significa tenir el bebè amb tu sempre, no?
Pit en pit.
Pit en pit, pell en pell, si és estiu. Si no, bueno, hi ha un jersei entremig, però tenir-lo com sempre. Si tu veus fotografies de fa 100 anys, 200 anys, encara, o sigui, hi ha documents visuals que és com portaven les dones als seus bebès. O sigui que és una necessitat biològica i es dona resposta així. No ens separem ni un moment durant aquest temps, no? Però el cotxet, per exemple, el bressol, això són conceptes moderns per fer la vida més còmoda. Però llavors, quan jo decideixo saber que potser sí que hi ha moments que jo necessito una comoditat pel que sigui, perquè no ho estic passant bé, perquè estic malalta aquell dia i necessito fer servir un bressol o necessito fer servir un cotxet, perquè estaré 3 hores caminant i em fa mal l'esquena aquell dia. Però que siguin decisions comprenent que aquella separació no és del tot bona. Però jo per necessitat meva o per comoditat meva ho estic fent. Però intentar sempre donar resposta biològica al que són les necessitats que té aquell ésser humà, no? Aquell
comentaves bebé. Precisament ara això del bressol, no? Bressol o collit, que ho hem buscat, com es deia en català, més conegut pel colecho.
Exacte.
Que estaríem parlant del mateix.
Del mateix. Biològicament és necessari el collit, que la mamà estigui amb el bebè i pugui donar el pit sempre que ho necessiti durant la nit.
A demanda.
A demanda. Entendre que la son d'un bebè no és lineal, o sigui, no dormirà 8 hores seguides. És molt difícil que això passi. El que esperem, el que és esperable d'un bebè és que tingui cicles de son. Que ara es dormi i ara es desperti, i ara es dormi i ara es desperti. I que sempre la mama estigui al costat, i en cas de que no hi sigui la mare, doncs la parella, el company o companya, al costat perquè dona aquesta regulació, perquè el bebè es va despertant per dir on estic, què passa, què tal?
Això veu que
és perillós, no,
no
és perillós, clar, és un animalet. Som mamífers quan naixem, necessitem saber que som indefensos, a més, llavors... Està dissenyat el cervell perquè tu et vagis despertant i dient, vale, tot està bé, no? Mama està aquí, la mama està aquí i el pit si el necessito. Vale? Que molts cops no serà per gana, a la nit.
Serà per consol, no? Per no sentir-se sol, sola.
Exacte. I també tot el porteig i el collit i tot això, pensa que a dins del ventre matern estem en moviment constant. I amb una sensació d'estar com arropats tota l'estona, no? D'estar com acariciats, com si ens fessin un massatge constant. Si això es para, això és traumàtic per nosaltres.
És que, de fet, ja el moment del naixement, no? És traumàtic perquè sortim d'un espai, no? On hi havia, on ho teníem absolutament tot,
sí,
no?
Sí. Llavors, què es recomana? A la mare directament, perquè el que coneix... és el batec de la mare, llavors aquí al pit, no perquè mami, perquè a vegades estan tan cansats que no volen mamar, és perquè sentin el batec, és l'únic que coneixen, el batec, l'olor de la mare i la veu, que la veu també pot ser del company o companya, del pare o del company que hi hagi. Però són aquestes 3 coses, bàsicament, la respiració també. Llavors aquest contacte, clar, quan més proper el bebè està de la mamà, tot el dia va escoltant el cor, escoltant la seva respiració, l'olor. Per això també es recomana no posar perfums, que les mamis no es posin perfums.
Clar.
Si portes ulleres, treure't les ulleres perquè aquest contacte visual sigui real entre el bebè i la mare, o el pare també. Es recomana molt sempre treure les ulleres, no? De vista. Parlar-li molt al bebè. Llavors, tot això... és molt necessari pel desenvolupament, quan més a prop estem. L'únic que el collit Sempre és recomanable, excepte si hi ha, per exemple, addicció a les drogues, a l'alcohol, al tabac, si hi ha un sobrepès molt excessiu, i que sigui sempre la mare. La mare té una capacitat, té una visió, o sigui, la son de la mare és com la del bebè. No estàs del tot adormida.
Sempre estàs amb alerta, no?
Sí. Llavors és molt difícil que la mama aixafi el bebè. Uh-huh. Un altre membre de la família sí que pot passar, eh? Però sí, bueno, pot passar. Podria arribar a passar. Però ofegar el bebè, que és la por que tenen moltes mares que volen fer collit, però tenen, expressen aquesta por. I si l'aixafo sense adonar-me compte o, no, o deixo que no respiri, no? És molt, molt, molt difícil que passi això, a no ser que hi hagi una addicció a alguna cosa, clar, o que t'estiguis prenent pastilles per una depressió
somnífers
forta.
O així, no? Clar, i aquí ja estaríem parlant d'un altre tema.
Sí, això sí que és important saber-ho. Però si no, és molt, molt bo.
És a dir, Sandra, fent així com un petit resum, seria escoltar-nos amb aquesta intuïció per poder aportar al nostre nadó doncs, totes les seves necessitats, que això repercutirà al llarg de la seva vida, encara que nosaltres pensem no se'n recordarà, però si no és una...
És una impremta, sí, queda gravat. I queda gravat el sistema nerviós, no el cos així, el cuerpo en general, mm-hmm. sinó el sistema nerviós, i que no és un capritxo del bebè. Que no és malcriar.
És una necessitat.
És biològica.
Clar. Sí, sí, el que comentàvem també moltes vegades pensem és que, clar, si faig això s'acostumarà, no? Uh-huh. No estarà enganxat al teu pit tota la vida, uh-huh. això treu tu del cap, no?
Clar.
No dormirà tampoc amb tu i estarà enganxat a tu tota la vida, uh-huh. no?
Tot arriba.
Tot arriba.
És un regal que li has donat, un regal que t'adones a tu mateixa perquè els anys passen molt ràpid i poder tenir la possibilitat d'exprimir-ho tot així és un regal per nosaltres, també. Sanem molt de la nostra pròpia infància, també, de les coses que no vam tenir, perquè uh-huh. també era molt diferent llavors, i encara que la mama tingués aquesta intuïció, si la societat i els del voltant deien que estava equivocada, calladeta i a fer el que la societat deia, no? Llavors, jo crec que estem en un moment supermaco, les mames, de poder fer coses que no vam poder rebre, no?
Uh-huh. I si no per això esteu les professionals, Sandra, com vosaltres, per poder acompanyar millor a la mare, que evidentment està envolta, no?, amb tot un sistema emocional,
exacte.
En aquest cas, que és molt complicat de poder gestionar moltes situacions.
Sí, i només afegir una cosa, si hi ha una mare que decideix biberó, que decideix el bressol...
Tot està bé.
Tot està bé. Si ella està bé, tot està
no
bé.
No ens culpabilitzem, eh? No hi fiquem encara més llenya al foc.
Exacte.
Que és una etapa bastant dura i complicada perquè són molts canvis hormonals per en dues bandes.
Exacte.
I no sempre ho sabem conduir o portar. Per
fem
això esteu.
El que podem.
Sempre.
Ara tenim més informació que abans.
Però a vegades també és pitjor, eh? Tanta informació encara ens acabem perdent més.
Exacte.
Sandra Vares, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més a Les Veus del Matí. Fins a la propera.
Que
bon dia.
Que vagi molt bé.
Estàs escoltant Les Veus del Matí,